Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 18 de desembre de 2024. En nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, que és nombrós i està repartit per quatre emissores de ràdio des de la capital de l'Alt Penedès, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Si seguiu amb nosaltres, que ens farà molt felices en aquestes quatre antenes, això és el que anireu escoltant. D'aquesta manera us acompanyem avui dimecres. D'aquí uns instants anem a la muntanya. El nostre col·laborador, l'Oriol Soler, ens porta a quatre pobles de postal de Nadal. No us ho perdeu d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari. Ens sabrà molt de greu, però a dos quarts de deu haurem d'abandonar la muntanya, haurem de fer camí de tornada i ser aquí als estudis perquè toca la primera de les tres cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu de dos quarts de deu. I després d'aquest flaix ens acompanyarà l'Anna Ruiz Mestres amb les seves espurnes literàries, avui per tancar l'any, una obra molt especial, molt delicada, tot un homenatge a Vicent Andrés Estellés. I és que l'editorial vilanovina Peu de Mosca acaba d'editar La clau que obri tots els panys. I en parlarem amb la Clara Iris Ramos, amb el David Torres i amb el Tomàs Llopis. Aquest cap de setmana, Vilafranca celebra la Fira del Gall, que arriba a la 360 edició. De fet, l'activitat comença avui amb el pregó, que tindrà lloc aquest vespre, a càrrec de Sintet. D'aquesta Fira del Gall, de totes les activitats del protagonista del gall, de l'aviram i de com cuinar-lo, en parlarem a les 10 i 6 amb la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, el criador Jordi Guirau, de la granja Guirigall, del Pla, i el xef Oriol Llavina, del restaurant vilafranquí El Cigró d'Or. Són moltes les coses que volem explicar, però a dos quarts d'onze haurem d'haver dit almenys els bàsics, els imperdibles d'aquest cap de setmana de Fira del Gall, perquè tocarà actualitat aquests 5 minuts de flaix informatiu. A dos quarts i cinc d'onze, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui participen la Fina Milà, la Júlia Brics, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell, i els proposem parlar de Nadal, perquè no tothom està il·lusionat amb la perspectiva d'aquests dies de vacances, dies també especials, amb molt de sentiment, de retrobades, d'àpats, de religiositat també, per alguns. Hi ha qui no li agrada gens el Nadal i el que vol és que passi ben de pressa. Què hi diuen ells? Hi diran la seva, tot fent tertúlia, l'última de l'any. A les 11 i 6 tenim cita amb Vinzeum, brindarem per aquest any que s'acaba i pel nou que començarà d'aquí uns dies. I també parlarem del darrer concert de Jazz Club Vilafranca d'aquest any, que té lloc dissabte a l'Auditori de Vinzeum. Ens acompanyaran Jordi Ribas i Miquel Bricoller. A dos quarts de dotze, parada i fonda, l'últim flaix informatiu a càrrec dels serveis informatius d'aquesta casa, que ens recolliran l'actualitat d'aquest dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem amb la gent del detall, una gent del detall que serà nadalenca. Dues propostes en clau de Nadal. D'una banda, recollirem activitats que hi ha aquests dies a Olèrdola, organitzades pels grups de joves, les entitats o les associacions veïnals. En parlarem amb l'Ester Noguer de l'Ateneu Mugenc i l'Èrica Herraiz de l'Associació de Veïns de Sant Pere Molanta. I de l'altra, recomanarem el concert de Nadal de la Coral de Sant Sadurní, que a més servirà enguany per commemorar el seu 50è aniversari. Ens acompanyarà la seva directora, la Meritxell Tarragó. Amb aquestes dues activitats que recomanarem, tancarem aquest dimecres el Penedès en xarxa. Ara, just, arrenquem.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
A les portes de les festes de Nadal segur que alguns prepareu sortides a la muntanya. Si és així, no us perdeu aquesta secció perquè el nostre guia de muntanya de referència, l'Oriol Soler, avui ens du pobles catalans de postal de Nadal. Connectem amb Ràdio Sant Sadurní, on ens espera juntament amb l'Eli Jiménez. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, a les portes ja de les festes de Nadal encetem aquesta última secció de muntanya abans d'aquest 2024, abans de Nadal, i saludem ja a l'Oriol Soler. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Aquí ja en èpoques de Nadal, no? Vacances aquí ja a tocar. Mm-hmm. Per tant, esperem que per part nostra bastanta feina així de neu i de muntanya.
Muntanya, Nadal, són binomi perfecte. Segurament molts dels nostres oients busquen ja escapades, llocs per poder anar a visitar, ara que segurament tindrem alguns dies de vacances. I avui tu ens has fet una tria de muntanya i Nadal. Així
correcte.
Molt relacionat.
Sí, correcte. Bàsicament, pobles així de muntanya que són de postal de Nadal, d'aquestes que quan venen en aquesta època, fred, neu, doncs ens ve de gust, no?, anar amb la família o amb amics o inclús sols a gaudir d'aquestes postals de Nadal de pobles i de natura. Aleshores, bueno, farem una petita volta de diferents punts i també comentarem algunes rutes que podem fer de muntanya per la zona.
Perfecte.
Primer de tot ens anirem cap al Ripollès, cap a Beget. Realment és com un pessebre de Nadal, són tot carrers de pedra, cases així molt amuntegades una al costat de l'altra. Tenim el pont medieval, l'església romànica, carrerons, places. Aleshores és un d'aquests pobles per perdre'ns en el Ripollès, no? Per allà dins d'esta frontera entre la Garrotxa i Ripollès. I, de fet, estem al costat del Parc Natural de l'Alta Garrotxa. De fet, des d'allà tenim un dels cims, dels 100 cims de la FEC, per tant, que és un d'aquests llistats que va fer la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per fer cims emblemàtics de Catalunya. Tenim, doncs, el Coma Negra, de 1.557 metres, que és el més alt de la Garrotxa, i podrà ser una excursió que si anem a visitar aquest poble puguem fer. Atenció, 1.557 metres, podria ser que les situacions ho poguéssim trobar neu, sobretot a la cota alta. Segurament no durarà molt de temps, però precaució si anem cap allà. En un principi és una ruta que no hauríem de tindre complicacions a nivell de neu. Això sí, ruta de 17 quilòmetres amb 1.130 metres de desnivell. Per tant, wow, un mínim físic hem de tindre. Mm. És una ruta que es fa en una matinal sistema en forma o tot el dia. Atenció ara, sobretot, que es fa de dia, o sigui, es fa de nit aviat. Per tant, matinar, anar amb tota l'equipació adequada i gaudir d'aquest cim, perquè la veritat que és molt xulo. Si volem una ruta més tranquil·la, tot i que una miqueta també llarga, però ja és més circular i és molt més progressiva al desnivell, podem anar des de Beget al castell de Rocabruna i tornar. Això són uns 13 quilòmetres circular i ja són 740 metres de desnivell. Per tant, ja és més assequible perquè són 740, però repartits en uns 13 quilòmetres. Per tant, si ho fem durant tot el dia, serà molt més assequible. Aquesta ruta va per boscos de l'Alta Garrotxa, salts i gorgs, bueno, un paisatge de muntanya que, si per casualitat ens el trobem nevat, és cota més baixa, per tant, pot costar una miqueta més, però potser segurament els cims de la zona, si estiguin nevats, doncs és un paisatge postal. Ojo, perquè si venen grans nevades ara a les vacances i aquest poble és el ser d'alta muntanya, la carretera és carretereta, per tant, potser tenim complicacions en arribar, així que precaució també a nivell de carreteres i de més. Però és el que diem, si ens el trobem inclús nevat, pot ser foto de postal per emmarcar.
Primera postal, Beget.
Anem, doncs, cap a Estaon, al Pallars Sobirà. Això està a la vall de Cardós i el trobem a 1.237 metres, la població. Aquí l'ideal és aparcar, passejar-hi i descobrir la seva història. Trobem moltes etapes de la història representades en aquest poble. Per tant, també és una població de vall, en el sentit de que arriba la carretera i la carretera mor allà, i a partir d'allà tenim tot muntanya. Per tant, pot ser la porta d'entrada a l'Alt Pirineu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, que ara comentarem. En allà tenim diverses rutes així de senderisme, per boscos de pi roig, pi negre, salts d'aigua també molt agradables, però hi ha una travessa que és poc coneguda, no tan coneguda com altres tipus carros de foc, que t'hi diem a prop d'Estaon, o cavalls del vent, que és el Camí del Sol, que són dues etapes, 33 quilòmetres, i es fa un desnivell acumulat de 2.480 metres. Per tant, ja estem parlant, si ho dividíssim tal qual, d'uns 1.200 metres a la jornada, que ja és interessant, sobretot per l'acumulació dels dos dies. Amb aquesta ruta, el Camí del Sol, descobrirem el sector central i nord del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que és el que englobaria la zona de Pica d'Estats i de més, tot i que no arribaríem a fer cim. Si estem en forma, tenim experiència de més, sempre es pot allargar i culminar amb un d'aquests cims. I és una ruta que començarem des d'un fons de vall, no? Per tant, veurem les característiques de les valls del Pirineu, fins a cotes altes on trobar estanys blaus transparents, on poder fer el pícnic i tornar cap enrere. I, per tant, com que agafarem diverses cotes, trobarem paisatges de mitja muntanya i alta muntanya fins a prats alpins. Per tant, ens donarà l'oportunitat d'això, de veure diferents entorns naturals de l'Alt Pirineu, cosa que és molt recomanat d'anar-hi. També, doncs això, si ho trobem nevat i de més, màxima precaució. És cota alta, per tant, podem trobar rutes ja per fer amb raquetes de neu o una simple passejada, però sobretot això, al que comencem a agafar cota alta, precaució a nivell de neu, de si hem de portar material més específic, tipus grampons, piolet, que seria material d'alpinisme, o material de risc de llaus, per tant, mirar molt el butlletí de risc de llaus. O sigui, al final és una zona d'alta muntanya que tu en seguida et pots entrar a una vall i començar a fer desnivell. Si no està gaire controlat, perquè no és una zona tipus que hi hagi estacions d'esquí i de més, podria haver aquest risc de llau si hi ha molta acumulació de neu. Per tant, simplement buscar el butlletí de llaus de Generalitat de Catalunya i mirar com està la situació i valorar segons l'experiència que tinguem. Si està en un risc elevat o que no volem o no hauríem d'assumir, ens quedem per la vall, ens quedem pel poble a gaudir i d'una activitat més tranquil·la i ja hi haurà reptes per més endavant.
I tant.
Anem al número 3, Caralps. Caralps ens sona de que és la porta d'entrada a la vall de Núria. El trobem al Ripollès, l'alçada és 1.236 metres de la població de Caralps, i en allà també és un poble així per perdre'ns per interior, podem anar pel carrer de l'Església, el carrer Pla i l'Església de Sant Jaume de Caralps. Rutes, punts de la població molt boniques, també amb les cases aquestes de roques, camins en pedra, no es pot entrar al, al nucli, al, al centre de població, no es pot entrar amb cotxes, d'aparcar fora, per tant, bueno, falla aquest ambient de poble de muntanya, que li sumem les muntanyes del costat, com un Puigmal que està darrere, gairebé de 3.000 metres, per tant, un paisatge molt, molt xulo de veure. Aquí rutes, com he dit, Puigmal, si tenim l'experiència a nivell de neu i de més, ho podem afrontar, és un dels cims, és el cim més alt de la zona. Podem arribar des de Fontalba, vigilem amb la carretera, perquè potser pot estar tancada, per tant, si potser hem d'aparcar a Queralps, fer una ruta més llarga, però bueno, valorar segons la, com es trigui la situació. Altres opcions, cremallera fins a la Vall de Núria, gaudir d'una cota de 2.000 i pico metres, amb totes les comoditats que té Vall de Núria, però hi ha una cota alta per gaudir d'abundant neu si no arriba a nevar amb gaire força. Per tant, bueno, tenim l'opció de cremallera. Una opció molt xula també pot ser pujar amb el cremallera, gaudir de la neu i baixar caminant, que aleshores fem la típica ruta de Queralps-Núria, però de baixada. Per tant, l'esforç físic serà menor. Són unes 3 horetes, tranquil·lament de baixada, i sempre quan les condicions ho permetin, doncs és una molt bona ruta. I si no, des de Queralps també podem agafar la vall de Coma de Vaca i pujar cap al refugi de Coma de Vaca, on aquí podrem o fer nit al Coma de Vaca i baixar, o fer bastiments, gra de fajol, cims també molt coneguts de la zona, o inclús fer una travessa enllaçant cap a Baiter 2000. Per tant, ens dona un ventall de possibilitats, però això ja vindria a ser ja alta muntanya, per tant, de, segons les condicions, ja alpinisme. Per tant, tinguem-ho clar. Però això, podem anar-nos cap amunt o podem buscar les alternatives aquestes més pròximes a Queralps d'una passejada i gaudir d'aquest poble tan bonic i tan de muntanya i pròxim aquí, que al final és hora i mitja, podem arribar perfectament. I després anirem a Gisclareny, al Berguedà. Està a 1.340 metres d'alçada, 27 habitants.
Més tranquil·litat.
Més tranquil·litat, per tant és un poble petitó, agradable, just a dins del parc natural del Cadí-Moixeró. Per tant, les vistes també seran precioses, amb un Pedraforca, amb una serra del Cadí, zona de penyes altes, per tant, molt un lloc de postal per fer-nos la foto. Allà trobem principalment cases també de pedra i les vistes fantàstiques amb el Pedraforca just darrere. Rutes a fer per allà, separem també rutes així més canyeres com pujar el Pedraforca hivernal, una ruta no tan hivernal segurament, que seria fer el Penyes Altes, que és algun dels cims, és el cim més alt de la Serra del Moixeró, que és la serra que està juntament amb la Serra del Cadí, per tant, és la mateixa zona. I si volem algú molt més tranquil, podem anar des del mateix Gisclareny a les fonts de l'Adou, que és el naixement del riu Bastareny, que està just a 4 quilòmetres de la població. Es pot fer la ruta caminant o amb cotxe. La recomanació seria aparcar a l'inici de la pista i fer aquests 4 quilòmetres totals, per tant, dos anada, dos tornada, força planer, fins a la zona de les fonts, que és el naixement del riu. Si volguéssim, també podem entrar amb la pista, sempre i quan no hi hagi molta acumulació de cotxes. Ja sabem que són dates les que venen complicades, per tant, molta massificació. Però pot ser un paisatge molt xulo per descobrir, no? Un naixement del riu amb les seves fonts, i amb una miqueta de sort, amb neu. Per tant, seria molt maco de veure.
Quines quatre postals més maques.
Sí, al final és això, descobrir l'entorn així de muntanya, amb pobles de muntanya, i com sempre diem, buscar l'excusa doncs, per sortir i per fer cosetes. No? Potser són alguns que són una miqueta més coneguts, altres com Gisclareny potser no el coneixem tant, no el tenim com en els mapes, com en les poblacions que hem de visitar. Hi ha moltes d'altres i hi ha moltes altres molt boniques però també més conegudes i per això tampoc no les hem volgut nombrar. Per això, buscar una zona així de postal de Nadal, anar-hi i gaudir de l'entorn, de la muntanya i del poble, també fer un bon àpat de la zona, bueno, el que ens
el
agrada.
Que diem sempre.
El que ens agrada.
Oriol, pels més aventurers, els amants de la neu, de les raquetes, és l'època?
És l'època, s'ha d'aprofitar, han hagut precipitacions i demés, per tant, hem de buscar la zona que estigui adequada a nivell de neu i de seguretat, sobretot, perquè hem de tenir en compte això, que el temps és molt variant, ara l'hivern també, per tant, pot ser que hi hagi nevades fortes en certes zones i que hi hagi molta acumulació de neu i, per tant, el que dèiem abans del risc de neu. Per tant, sempre tindre l'experiència i els coneixements, el material adequat per fer aquestes activitats. Si no ho tenim, podem contractar un guia o anar amb amics que tinguin experiència. Mai aventurar-nos sols i sempre amb seny, sempre amb seny i ben equipats.
No ens cansarem mai de dir-ho. Això, i encara pels que els agradi més l'aventura i pels que, com tu, els agraden els barrancs, quan arriba aquesta època, sempre parlem del barranc hivernal.
Correcte, el barranc hivernal, el barranc termal. És un barranc que es troba a la Cerdanya, bueno, a la part francesa, a mitja hora de zona Puigcerdà o 40 minuts de zona Jonquera. I és un barranc amb aigua calenta, barranc termal, és principalment de ràpels, ens trobem 5 ràpels, amb l'últim de 30 metres, 35 metres, per tant, ja és un ràpel interessant. I la peculiaritat és això, que és aigua termal, ens trobem l'aigua calentona, i el fa molt agradable a fer-lo a l'hivern. De fet, a l'estiu no es fa perquè seria una tortura, però a l'hivern és molt agradable. I bueno, amb l'excusa de que vas a la zona i fas el barranc, també s'hi pot accedir per fer banys termals naturals, és a dir, per relaxar-te. La zona exacta no la direm, perquè és allò que es massifica molt i de més, ens la guardem per nosaltres, però bueno, avui dia es pot mirar moltes coses molt per internet. Aquella zona és alta amb zones termals, zones d'aigua calenta. Per tant, fent una miqueta de recerca, podem trobar o aquest en concret o en diverses zones, en diversos punts on hi ha gorgues d'aigua calenta per poder anar a fer un banyet. Aleshores, doncs el que diem, anar de cap de setmana, ara que tenim ben a les vacances i de més, pot ser una excusa molt xula per anar amb furgoneta, d'hostal, de casa rural per la zona, fer un barranc o aprofitar la neu, anar a esquiar també si cal, i aprofitar doncs, la tarda vespre, no? Sota les estrelles, amb una miqueta de sort, tot nevat, per fer un bany allà ben bonic i agradable.
Doncs ja hem donat unes quantes idees perquè la gent aprofiti aquestes vacances de Nadal, ja sigui per anar a veure algun dels 4 pobles catalans d'aquestes postals de Nadal, ja sigui per anar a esquiar, a fer raquetes o a fer aquest barranc termal. Moltíssimes propostes. A l'hivern també es pot fer muntanya i donem bon compte d'això aquí al Penedès en Xarxa. Sempre és un plaer tenir-te, Oriol, aquí amb nosaltres, més a més, parlant de muntanya, sortint a fer rutes, a conèixer territori i refs. Tanquem aquí el 2024 i al gener ens tornem a retrobar. Que vagi molt i molt bé.
Això mateix, moltes gràcies i bona entrada d'any.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
El govern socialista de Vilafranca aprova el pressupost amb el vot de Vilafranca en Comú i un vot de la CUP. En el ple ordinari del desembre d'aquest dimarts es portava a aprovació el pressupost de l'Ajuntament de Vilafranca del 2025 i fins al darrer instant del debat no es va saber com s'acabaria aprovant. La regidora Lourdes Sánchez va començar exposant el repartiment dels ingressos i despeses previstos amb un total consolidat de 74.185.000 euros, que inclou el pressupost de l'entitat més els del els organismes que en depenen, Sercom en 1,2 milions, l'empresa d'aigües amb més de 8, l'EPEL de l'Institut Municipal d'Ensenyament amb 3,2 milions i les fundacions del Vinzeum amb 2 milions i la de la Festa Major amb 621.000 euros. La regidora parlava d'un pressupost treballat amb tècnics i polítics, eficient i sostenible. Es creen algunes places noves a la plantilla, destacant 4 de la policia local per arribar als 77 efectius i les inversions tenen una continuïtat de projectes iniciats l'any anterior amb visió plurianual, amb obres a l'espai públic, al pla local d'habitatge, millores en l'eficiència energètica o en les instal·lacions esportives. El grup municipal d'Alternativa per l'Arboç ha instat a l'Ajuntament a reclamar un total de 804.000 euros a l'empresa que s'encarrega de la recollida de residus per infraccions molt greus del contracte. El principal partit de l'oposició ha denunciat la falta d'acció del govern local del PSC davant la situació de vaga dels treballadors de Precero, que ja s'allarga durant més de 2 mesos. En una campanya a les xarxes socials, la formació que encapçala Olga Navarro ha detallat les mesures que creuen que hauria d'adoptar el consistori per resoldre una de les majors crisis que es recorden els serveis del municipi. Així, Alternativa calcula que es podrien reclamar 264.000 euros per 44 dies d'alteració del servei de recollida i 540.000 per 36 dies d'alteració del servei de neteja viària, el que sumaria un total de 804.000 euros. La Fundació PINAE i Fundesplai s'uneixen contra la bretxa digital amb el programa Més Digitals per formar 14.000 persones del territori. Fundesplai liderarà i gestionarà el programa a 77 municipis de l'Alt i Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat, en col·laboració amb la Fundació PINAE. Persones grans en situació de vulnerabilitat econòmica o social i persones amb diversitat funcional seran els principals destinataris dels cursos gratuïts per aprendre a fer consultes mèdiques, obtenir la identitat digital o relacionar-se amb l'administració electrònicament, entre d'altres aspectes. El Bas Eulèrdula organitza un campus de tecnificació durant aquestes festes de Nadal dirigit a nens i nenes que hagin nascut entre els anys 2011 i 2020. El campus es farà a les instal·lacions municipals dels camps Els Pins de Moja els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de gener, en horari de 9 del matí a 1 del migdia. La primera setmana a un preu de 40 euros i la segona 50. En cas d'inscripció per les dues, el preu és de 85. També hi ha la possibilitat de servei d'acollida a un preu de 14 euros la setmana i de 4 al dia. Les inscripcions es poden formalitzar al telèfon 646 60 07 71 o al correu electrònic secretaria@baseulerdula.gmail.com.
Penedès en xarxa.
Les darreres espurnes literàries del 2024 són especials. Farem festa grossa tot homenatjant una Patum valenciana. I no desvelo més que ho faci la nostra anfitriona, l'artífex d'aquestes espurnes, l'Anna Ruiz Mestres. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Serà un programa fantàstic perquè farem un homenatge, avui tot el programa serà un homenatge, a Vicent Andrés Estellés i el seu llibre La clau que obri tots els panys, que ha editat l'editorial Peu de Mosca. I parlarem amb l'il·lustradora, amb l'editor i amb un professor de València, del País Valencià, perquè ens acosti una mica l'autor i l'obra.
Fantàstic. Doncs comencem?
Comencem. Us presento la Clara Iris Ramos, que és il·lustradora, grafista i professora, neta d'una mestra i esperantista, nosaltres que al Penedès tenim un museu molt important d'això, i filla de farinetistes, quin luxe. I ha col·laborat amb editorials i mitjans com La Directa, Catarsi, ha il·lustrat el llibre Gallines de Rafael Barret, amb el qual ha guanyat el Premi Associació de Professionals de la Il·lustració de Madrid l'any 2020. És professora d'edició gràfica i narració a l'Art de Graus, Arts i Dissenys a l'Escola Massana de Barcelona. Per tant, és una persona que s'ha integrat aquí dalt al principal. I és una dona molt activa perquè també treballa, bueno, treballa, col·labora a l'Automàtica, que és un col·lectiu de dissenyadors i d'artistes i il·lustradors, i ha fet una meravella de dibuixos a La clau que obri tots els panys, de Vicent Andrés Estellés. Benvinguda, Clara, bon dia.
Hola, bon dia, companyes. Moltes gràcies.
Clara, ens agradaria saber aquesta edició del llibre, que hi ha dos, tres colors emblemàtics, però a mi m'han frapat més el carbassa i el lila. No sé, mirant aquest carbassa tan preciós, pensava en el País Valencià, en les taronges, el lila. No sé si tu hi veus una mirada feminista en Estellés. Explica'ns per què aquesta trilogia de colors.
Pues la veritat és que en realitat són colors, sobretot el taronja és un color que utilitzo la veritat bastant força i no ho havia pensat, la vinculació amb les taronges, justament que visc en una zona de... Bueno, jo m'he criat en Picanya, en un poblet que està allà a l'Horta Sud, que justament està arrelada a tot l'ambient de cooperatives de taronja allà en València. A més, que suposo que igual és algo inconscient o algo d'estima cap a de color, no sé. I la resta pues, va ser gràcies és aquí, que és el que porta tota la part de disseny de l'editorial, que pues, va ser com una combinació que va proposar ella en inici, després vam anar girant al voltant d'uns colors que vam acabar decidint conjuntament, perquè ens semblaven molt guais, no?, per separar tot el llibre en tres parts. Bàsicament des de decisió, sobretot estètica, jo crec, però també del color va ser el taronja, que ens agradava com arrelar-lo aquest a Estellés.
Molt bé. I parlem d'uns dibuixos meravellosos que il·lustren el teu llibre. Hi ha elements claus que esdevenen, com per exemple la clau, que esdevé una mena de sageta i un arc, o la ploma, la màquina d'escriure, el llapis, uns galls preciosos al mig del llibre, jo què sé, animals com la libèl·lula, i portes que s'obren i tanquen el llibre. Quin ha estat el criteri per aquests dibuixos i no uns altres? Com t'has inspirat per crear tot això?
Pues clar, l'escriptura d'Estellés, que és un tipus d'escriptura molt d'apunt. Bueno, com el llibre té tres parts, són tres llibres, de fet, i tenen tres estilístiques pues, una mica diferenciades, no? Sobretot el que són els dos primers poemaris i el darrer, no? La primera part del poemari, pues, oferia per fer un estil pues, igual un poc més de conceptes, d'idees, de metàfores visuals. No sé, és molt poètica la seva forma d'escriptura amb els objectes i creua pues, objectes amb formes, amb sentiments o pensaments. I la segona part és, jo crec que més una escriptura més d'apunt, no? D'anar generant pensaments encadenats un rere l'altre. I jo crec que he fet una mescla un poquet dels dos estils que t'estelles a l'hora d'escriure, que és el pensar fent, no? De fet, jo l'anava llegint i anava dibuixant sobre la marxa, pues fent també com una espècie d'apunts gràfics per dialogar una mica amb la seva manera de... Bueno, com
d'expressar-se, no?
Sí, i bueno, intentant trobar sobretot el seu to a l'hora d'aquesta escriptura que té, que dona la sensació de ser com fer visibles els pensaments, no? Sobretot el segon llibre, el tercer llibre, perdó,
sí.
Que és com molt...
Coral romput, no?
Altra, sí. Exacte, i va encadenant una idea complexa, una altra més lleugera, una altra més complexa, i m'agrada molt, no?, que quasi no s'entra en un tema, sinó que va travessant molts a la vegada. I pues, el tema del dibuix volia ser un poquet això, no? També com petits apunts de conceptes que anava extraient dels textos i un poquet una mica conversar amb ell, amb Estelles, que ja m'hagués agradat sentar-me algun dia.
Home, tindrem una per al Tomàs Llopis, perdona. El Tomàs Llopis, que el va conèixer, ens explicarà una mica això. Molt breument, però també m'ha cridat molt l'atenció que ho perfiles tot en negre. T'inspires en les tesseles vicentines, en el romànic? Per què esculls aquest tipus de...
Bueno, tot el meu dibuix m'agrada fer visible... sobretot el dibuix, no? Que ja té un esquelet, que no, o sigui, que sigui el més visible possible, i perquè per a mi hi ha una defensa, no? Sobretot de vegades fem il·lustració i podem estar amagant a través del color pues, aquesta forma de dibuix no, automàtic. I suposo que m'agrada donar sempre aquesta base, no? Que sempre hi hagi un negre i després algun color que pugui reforçar-lo. I de fet és algo que m'està passant cada vegada més, que m'agrada com fer molt visible l'esquelet de les coses, no? De les formes o del traç. Va més per aquí, més que per relacions així. Suposo que sí, relacions amb el dibuix històriques poden haver unes quantes. Sí, sí.
Molt bé. Però... Doncs escolta'm, jo et felicito per aquesta idea, pel perfil, pels colors, per tot. I et dono les gràcies per haver col·laborat avui amb les Espurnes Literàries. En segur que ens retrobarem algun altre dia perquè il·lustraràs més llibres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Clara. Una abraçada. I seguim des de l'estudi de Ràdio Vilafranca. Hi haurà més trucades, però ara tenim la sort de tenir a l'editor aquí a costat nostre, Anna.
Aquí mateix. I pensa que l'he torturat amb que això i allò...
No tant,
i,
bueno. No tant.
Bueno, el David Torres és editor... No està ell sol, a peu de ploma, però a peu de mosca, però després ens pots explicar una mica com s'ha creat aquest projecte editorial, però ell és editor, diu que n'aprèn d'editor, jo crec que si tots els que n'aprenen fan això, doncs bueno, el món editorial dels Països Catalans canviarà radicalment. I també doncs, perquè diu que volien trobar, seguir prenent, retrobar el contacte amb el paper i que aprenen dissenyant, imprimint i que s'entreguen com si cada llibre fos el darrer. David, enhorabona per aquesta editorial.
Gràcies, moltes gràcies.
I si ens pots explicar una miqueta com neix l'editorial.
Bé, breument, som tres companys, socis, amics, que vam decidir crear l'editorial. Dos ens coneixíem... Bé, tots som del Baix Camp, del Camp de Tarragona. Dos ens vam conèixer a la universitat, després vam coincidir també el màster d'edició i molt de temps discutint, debatint, hauríem de fer, fins que al final vam parlar, aquest som l'Eduard i jo, vam parlar amb el Quim, que era amic de l'Eduard, que és dissenyador i és el que s'encarrega de la part del disseny, els altres fem altres coses i ell s'encarrega sempre del disseny, de la maquetació, etc. I res, com que vam veure que teníem idees, vam veure que entre els tres podíem cobrir les diferents àrees que fan falta, diguéssim, per anar fent un editorial, doncs ens vam tirar a la piscina.
De cap a la piscina.
Sí.
Molt bé.
Quan va ser això? Quin any?
L'any va ser coincident amb... O sigui, és que portàvem molt de temps parlant-ho, però va ser coincident amb l'any Ferreter, que l'any Ferreter va ser el 2022 o 21?
22, em sembla.
22. Pues el febrer del 22 va ser quan vam treure els primers llibres, un Ferreter il·lustrat i un altre llibre, el del... El del... Ai, ara no em surt el nom. El del Joan Magraner, sobre música.
I són preciosos, tots dos. I ara explica'ns com ha nascut La clau que obri tots els panys de Vicent Andrés Estellés.
Bé, aquesta és una cosa que sempre hem comentat amb l'Eduard, que el nostre objectiu era fer un editorial per publicar algun dia un llibre d'estallers i que, per tant, ara ja podríem tancar la barraqueta que hem aconseguit el nostre somni. Però sempre havíem tingut la idea de... Ostres, que el que volíem era fer llibres bonics i un poeta que ens agradava molt als tres era estallers. I llavors vam veure que coincidia amb el centenari del seu naixement, que també és una ocasió especial per fer-ho, vam decidir que havíem de publicar sí o sí un estallers. Llavors vam acabar de decidir, havíem de triar quin llibre i ens vam decantar per La clau que obri tots els panys, perquè és un dels seus poemaris més importants i inclou el Coral romput, que és un poema preciós,
brutal, sí.
I que segur que molts oients l'hauran sentit perquè ha sigut musicat, ha sigut recitat per l'Ovidi Montlló, s'han fet, és un dels poemes amb més repercussió d'Estallers. I ens agradava molt i vam dir, ostres, doncs és un dels seus grans poemaris, és ideal fer-lo.
Doncs molt bé que tingueu aquestes bones idees. I has triat un prologuista de luxe, que és el senyor Josep Morgades. Vas pensar en el País Valencià, vas pensar en aquí. Què veu pensar per triar el senyor Morgades?
Bé, com has dit, és un prologuista de luxe, un introductor de luxe, i li agrada més el concepte d'introducció.
Doncs és una introducció
però,
brillant.
Bé, com he dit abans, els tres som dels Baix Camp. Ell és, si no m'equivoco, nascut a Reus. I llavors el teníem,
teníem a tocar, a més,
ell juntament amb el professor Jordi Oviedo, em sembla que es diu, han sigut els encarregats de fer la cura de l'edició de les obres completes, la nova edició de les obres completes d'Estallers. Per tant, qui pot saber-ne més per fer-nos una petita introducció a Estallers que el seu editor crític, diguéssim.
I el proper projecte?
Així il·lustrat encara no hem decidit. Tenim algunes idees, però encara estan una mica... Bueno.
No desvetllem res.
Tenim idees de cara a l'any que ve, però cap poema il·lustrat de moment. Però bueno, ja segur que en sortirà algun més.
Quants llibres publiqueu per any?
El primer any en vam fer 4, aquest any n'hem fet 2, l'any que ve a veure si... L'ideal seria fer-ne 3-4 cada any. No ens hi dediquem professionalment i això fa que... Que al final, fer un llibre, o sigui, en cuidar-te d'un llibre que té molta feina abans, té molta feina en el moment, té molta feina després de promoció, i, ostres, veiem que implica temps, però sí, ens agradaria fer uns 3 llibres l'any, seria xulo, i és el que crec que podem assumir com a feina.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, David. Us encoratgem que continueu treballant tant i tan bé.
Gràcies.
Parlem amb el Tomàs Llopis, connectem amb el País Valencià, exactament a Pego, ell viu a Pego, prop de València. Hola, Tomàs, bon dia.
Bon dia, Anna, bon dia, com va?
Molt bé, molt contents que estiguis aquí, de tenir una persona que va tenir l'honor i el luxe de conèixer a Vicent Andrés Estallers. Us presento breument el Tomàs, és llicenciat en Filosofia i Lletres, també en Filologia Moderna per la Universitat de València, és professor jubilat d'ensenyament secundari i ha passat per diferents llocs, però ara viu actualment a Pego i potser la seva darrera feina, si no m'equivoco, va ser a Pego.
Sí.
Ha escrit articles, diferents llibres de poesia, va guanyar el Premi Palau de Cendra l'any 2000, el Premi 25 d'abril de la Vila de Benissa, té altres llibres més i és un gran activista cultural. La jubilació no l'ha fet parar, crec, per res, i el vam tenir aquí a Vilafranca quan vam homenatjar l'Estallers i, per tant, tenim una certa complicitat ja amb el Tomàs.
I tant.
Escolta,
vaig estar molt a gust a Vilafranca.
És que sí, està bé, eh?
Sí, està molt bé, sí.
Tomàs, explica'ns molt breument, perquè tenim poc temps, què diries, quins són els temes claus que tracta Estallers així a grosso modo?
Bé, a grosso modo, Estallers és infinit. Això se t'ho dic ja d'entrada perquè és que és infinit. Però si haguéssim de resumir-ho, seria... la vida, la mort, l'amor en tots els seus aspectes, també el país i la llengua. Bàsicament, això serien
les
grans preocupacions d'Estellers. Però tot això ha desenvolupat al llarg de milers de pàgines amb múltiples variants, estils, etc. Vull dir que Estellers és infinit. Ahir em demanaven quin és el, en un institut, quin és el poema que més t'agrada d'Estellers? Jo no sabia què dir, vaig dir, mira, l'últim que he llegit, perquè és que és Estellers és infinit.
Molt bé. I tu que el vas conèixer, com era la persona? Era tímid, discret, no sé.
Sí, no sembla que aquell homenet amb aspecte d'oficinista fos l'animal, dic animal en el sentit que ell també diu, animal de records. Doncs l'animal de records, l'animal de poesia, el poeta ambiciós i immens que ha estat. Era un home que parlava fluix, no tenia una veu potent, que parlava a poc, molt reflexiu. Recordo una anècdota d'un dia, jo era molt jove, no? I li vaig dir, mira, voldria escriure, no sé, escriu-ho. Això em va dir, escriu-ho.
Escriu-ho.
Això és la cosa més enèrgica. Després parlava molt, era parlador, era un bon conversador, contava moltes coses. Mai li vaig sentir cap explicació dels seus poemes. Defugia parlar de la seva poesia. Però, en fi, sí que parlava de sexe i contava moltes històries, però de poesia no en parlava.
Molt bé.
Segurament perquè té molts cops amagats la seva poesia i ha deixat que els anem descobrint a poc a poc.
Escolta, i quatre versos per que ens fessin referència amb ells, és massa demanar?
No, gens. Mira, n'he trobat un, també del... No és del Coral Rompo, del llibre que heu publicat, que no em surt.
La clau que obri tots els panys.
La clau que obri tots els panys, perdó, perquè això... Que crec que pot servir-nos per això, eh?
Va, doncs, som-hi.
No puc dir el teu nom, o el dic negligentment. No puc dir el teu nom. Certs dies, certes nits, em passen certes coses. Tinc el desig de tu. Esdevens, aleshores, la meua sola pàtria. No puc dir el teu nom. Esvelta, tendra, càlida, terriblement esvelta, dempeus com una pàtria. No puc dir el teu nom, car si el dic, l'he de dir amb certa negligència. No puc dir el teu nom. No és un desig tan sols sexual, conjugal. És el desig del riu i el llençol i la brossa. És un instint de pàtria. És el desig de l'arbre i del cel i del cànter i el pitxer i l'argila. De ser i ser del tot, plenament, tenir pàtria i una pàtria lliure, i lluminosa, i alta.
Tomàs, m'emociones, eh?
Jo, crec que és ben clar.
És molt clar,
aquí, no?
Sí, molt clar.
I llavors barreja la pàtria, barreja l'amor, barreja el sexe, ho barreja tot, no? I
sí.
Crec que això és molt definitori de com era ell.
De com era ell, sí. I escolta, Tomàs, què diries que hi ha en el substrat de l'Estellers? Marc, però només Ausias Marc? Algú no. Més, diries?
Sí, tots els clàssics catalans, Corella, Jaume Roig, el Martorell... Hi ha un poema molt bonic, El mural del País Valencià, on explica precisament tot això, tots els seus referents catalans. Però també no és estrany trobar referències, jo què sé, a grans poetes d'altres literatures, poetes castellans, poetes francesos, poetes anglesos... per exemple, no sé, el testimoni d'Horaci, per exemple, faria pensar d'entrada en Horaci, el poeta llatí. Doncs no, hi ha els poetes llatins en un altre lloc. El testimoni d'Horaci és l'Horaci de Hamlet. O sigui, tenim també el Shakespeare. Estellers tenia un ventall amplíssim de fons, a banda de la llengua popular, de la llengua col·loquial, a banda del sentiment de la parla del poble, de la proximitat. És clar, vull dir, tu vas buscant i vas mirant i sempre t'emociona, Estellers.
Tomàs, m'agradaria un dubte que és quasi personal, però en el llibre de La clau sí? Surt la religiositat i l'alegria. Ostres, aquest concepte de religiositat amb estellers, o dels amants...
Hi ha un esteller primerenc que, per exemple, anava, es reunia a la tertúlia de Caspi i Adlert, aquells dos, diguem-ne, intel·lectuals de la resistència valencianista, Xavier Caspes, un poeta premiat arreu dels Països Catalans, en aquells primers anys de la dictadura, però que després va fer blaveres, va fer secessionista. Doncs bé, Estellers té relació amb aquella gent que eren molt, molt religiosos. Probablement d'aquí li ve, i de la seva formació, li ve un fons religiós que hi és, surant, o potser no tant més endavant. Invocacions a Déu sempre n'hi ha, no? I l'alegria sí, perquè ell és un poeta de combat. Jo crec que sense alegria no hi pot haver combat, no hi pot haver res. Si no tenim esperança, i per tant alegria, és impossible combatre. I Estellers va combatre fins al final dels seus dies, perquè el seu compromís amb la llengua i el país, etcètera, etcètera, i amb la llibertat era constant. Hi ha un vers del llibre de Meravelles, que diu, sí, el meu ofici és l'alegria, siga de nit, siga de dia.
Molt bé, Tomàs. Em sembla un vers preciós per tancar el nostre homenatge des de les Espurnes Literàries. Gràcies per ser-hi.
Gràcies, gràcies, Anna. Gràcies.
Anna, gràcies per totes aquestes espurnes que ens has regalat aquest 2024 i el 2025 seguim.
Seguim.
Bones festes.
Igualment.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.